Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Ahir ens acomiadàvem de vostès acabant l'edició extraordinària del programa que farem amb motiu de la celebració de la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Novament als estudis de Ràdio Estel a Barcelona, ens hem aplegat amb els nostres mateixos convidats d'ahir per comentar les lectures de la missa del segon diumenge d'Advent, que és el que litúrgicament celebrem avui. Recordem que aquests tertulians són Joan Herrera, mossèn Josep Montoya i mossèn Francesc Boqueras. Joan Herrera és adjunta a la secretaria del senyor bisbe de Vic, que és membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Maria.
Mossèn Josep Montoya és diaca permanent del bisbat d'Urgell, pare de família, i treballa pastoralment a l'atenció de petites comunitats del Pirineu. Hola.
Hola, Déu vos guard.
Com estem?
Molt bé, aquí de nou.
Entens, eh?
Gràcies. Content de acompanyar-te de nou.
Sí, a veure si avui tenim la mateixa polèmica que ahir, o què? Esperem que no.
No va ser polèmica.
I si poguéssim arreglar alguna cosa, aniria molt bé. A veure, mossèn Francesc Boqueras, que és l'altre que polemitzava amb vostè, i vostè amb ell. Hola, què tal, bé?
Molt bé, molt bon dia.
Prevere de l'Arquebisbat de Barcelona. És vicari de les parròquies de la Preciosíssima Sang i de Sant Domènec. Doncs què, venen amb la mateixa actitud. Gràcies, perquè dos dies seguits és d'agrair, eh?
Molt contents d'estar aquí.
Bé, doncs tenim molta feina per endavant, però primer recordem als nostres oients doncs, que Melcior Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix i els controls són avui portats per Antoni Huguet. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del Baruc i del capítol 5è.
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d'aflicció i engalana't per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa't al front per diadema la glòria de l'Etern. Déu farà que sota el cel es vegi per tot arreu la teva resplendor, i tindràs per sempre aquest nom que Déu t'imposarà, possessió pacífica del bé i glòria del culte a Déu. Alça't, Jerusalem, guaita des del cim cap a l'Orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de Llevant i de Ponent. Canten d'alegria recordant l'obra de Déu. Quan van sortir de tu, caminaven escortats d'enemics, però ara Déu te'ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s'abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s'omplin les fondalades i s'anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins als boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel ple d'alegria a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.
Baruc era el secretari del profeta Jeremies i en aquest fragment del seu llibre se'ns anuncia el retorn dels exiliats, que és tot ell una lloança al Déu que l'ha fet possible, que ha fet possible aquest retorn. I és un Déu que es mostra com a bondat i com a amor, dos dels seus atributs. Què volen comentar, doncs, aquesta lectura? Mossèn Francesc, vol començar vostè?
Sí, jo mateix. L'exili i la deportació era interpretada pel poble d'Israel com un efecte, diríem, del pecat, de la desobediència del poble, d'haver trencat l'aliança. Ells ho interpretaven així, de dir, hem pecat, ens hem portat malament, i mira, Déu, doncs el poble, hi ha hagut una desfeta, una destrucció, hem estat exiliats, i per això, doncs, primer parla d'aquest vestit de dol i d'aflicció com un sentit de penediment, no? I després, tot seguit, explica com Déu sempre, després del pecat, després de l'exili, doncs hi ha la restauració per part de Déu. Déu vol restaurar el poble, el restaura de nou, el porta de nou a l'aliança, i és bonic veure tot el que va dient. Per exemple, diu, reuneix els teus fills de Llevant i de Ponent, de tot arreu, on han estat dispersats. Déu els reuneix novament, el poble d'Israel, perquè doncs tornin a ser tot això que diu tan bonic, possessió pacífica del bé, glòria del culte a Déu. Diu coses molt boniques. En definitiva, jo crec que aquí es remarca molt l'acció de Déu. Com Déu és el qui fa possible aquesta restauració del poble. És un treball que fa Déu, és una acció que fa Déu en el poble. Evidentment, doncs, el poble se sent convidat a ser fidel a l'aliança, de nou, a ser fidel novament a l'aliança. Però jo crec que remarca molt aquesta acció de Déu. És Déu que fa retornar el poble, és Déu que la plega de nou, és Déu que el restaura, és Déu que li dona un nom nou. Crec que és important aquest. I després aquí, quan parla del final, diu que s'abaixin els turons més alts, que s'omplin les fondalades, anivelli la terra. Tot això, doncs, hi ha un eco de tot això en l'Evangeli. Després, quan doncs, Joan Baptista anuncia la vinguda del Messies, del Senyor, doncs amb aquest exemple de dir els turons s'abaixen, les fondalades pugen. És a dir, perquè com una autopista, tot ben pla, doncs perquè el poble d'Israel pugui caminar tranquil i en pau i anar per feina i el Senyor al davant, que és aquesta imatge.
Això vol dir que Déu és generós, no?, en aquest retorn de l'exili. Vull dir que ell quan fa la seva acció envers el poble, ho fa generosament, prepara tota una... O sigui, prepara tota la terra i tot perquè el poble pugui retornar en les condicions que ell vol, no? I a mi això em fa pensar en que Déu, quan fa una acció envers el poble, ho fa amb màxima generositat i sense mirar el pecat que ha fet el poble, no? I també em pregunto, quin exili viu l'home d'avui, no? L'home d'ara, el de carrer. Quines coses està exiliat o quines coses experimenta que en les que Déu le pot fer retornar d'un exili, no? I que le pot fer planar el camí perquè pugui fer l'experiència que ha de fer, no?
Aquest llibre, sí, el veig jo... És un llibre curt de la Bíblia, dels més desconeguts, potser, però per el que comentaves tu, Francesc, també, i ara deies, Joana, doncs és un llibre, es pot considerar un llibre d'autoajuda. Un poble que retorna de l'exili.
Una paraula molt moderna.
Sí, per això, el llibre d'actualitzar les lectures. La Bíblia doncs, no deixa ser doncs, un poble que ha tornat, doncs, dones dificultats, viu a la diàspora, doncs un llibre d'autoajuda, un llibre que els hi dona ànims a seguir creient en aquest Déu que potser els ha semblat que els ha abandonat, que els ha deixat, i els hi dona fortalesa. I d'una forma amorosa i consoladora, i en positiu, donant esperança i alegria. I molt fàcil de lligar amb el salm d'avui, no? Diu, doncs el salm dirà, en quin goig ho celebrem, no? És a dir, aquest segon diumenge d'Advent, tant per Baruc com pel Salm, ens venen aquests ànims de seguir continuar lluitant a pesar de les dificultats de l'exili que vivim també en els nostres temps, com deies.
Però és que la resposta al Salm és magnífic el que el Senyor fa a favor nostre. Mm-hmm. Amb quin goig ho celebrem, que ho deia vostè. Però és magnífic, veritablement, veiem que tot allò que el Senyor fa és magnífic?
El poble tampoc ho veia, l'exili, no? Després de
bé, però Babilònia. Nosaltres ja estem uns anys després.
Ens costa de veure-ho a vegades, no? Però és que realment quan busquem aquesta
confiança...
Perquè et posem els sentits en altres coses. És a dir, és aquí, ens costa aquí aturar-nos, buscar
exemple,
el silenci, buscar...
Per exemple, en quines coses posem? En un cotxe nou?
El diner,
en una casa, en
la riquesa,
en
el benestar, només... Amb això només hi veiem... L'única felicitat la veiem amb això. I Baruc diu que no, que tot això està molt bé, que ho passarem malament, però que Déu està amb nosaltres i és l'única felicitat.
I com ho podíem arreglar, per exemple, mossèn Francesc? Això de que posem els ulls només en aquestes coses que no són... que són caduques, que no són perennes, què hi passa aquí?
Jo crec que ens falta aquesta capacitat, a vegades, que tenia, per exemple, el poble d'Israel, aquesta gent, que tenien com una sensibilitat, diríem, per saber fer una lectura del que t'està passant. De dir, a veure, què ha passat? Com és que ens han exiliat? Aquí hi ha alguna cosa que ha fallat. Llavors ells fan com una lectura de dir, doncs hi ha un pecat, ens hem distret de la presència del Senyor. Les coses de la vida, les coses materials, el que sigui, ens ha distret. I potser a vegades a nosaltres, avui, doncs, podem passar un moment difícil, o podem, que no estem bé, que no ens trobem bé, no sabem què ens passa, que estem desanimats, i potser ens costa fer aquesta lectura, que no és un sentit de culpa, amb un sentit, potser que a vegades també s'ha remarcat massa, negatiu, de dir, som pecadors i hem de fer penitència, però és necessari saber fer aquestes lectures. Quan tu experimentes que no estàs bé, que dintre teu hi ha alguna cosa que no funciona, que no acabes d'estar prou animat, que... doncs és bo fer aquesta lectura, de dir, potser és que alguna cosa... potser m'he distret amb els ídols. Quins són els meus ídols avui? Jo puc tenir els meus ídols. Poden ser aquestes coses que dèiem, coses materials, puc estar enganxat a la tele, puc estar enganxat al que sigui. Doncs potser ve d'aquí, no? Si potser ens falta aquesta capacitat de reacció, d'interpel·lar-nos a nosaltres mateixos, de dir, bueno, hi ha alguna cosa que falla amb nosaltres, no? I llavors, en el moment en què ens n'adonem, de dir, potser m'he distret, en aquest mateix moment és quan l'acció de Déu pot entrar en nosaltres, quan el Senyor, bum, diríem, ens obre els ulls i ens fa veure, doncs, que realment potser vivíem distrets.
El llibre d'autoajuda també porta a l'autoreflexió.
Exacte, exacte. Aquesta autoreflexió, o sigui, a vegades vivim sense... amb una manca d'autoreflexió.
Sí. Proposo que escoltem la segona lectura perquè potser podrem treure alguna llum per a il·luminar tot això que estem
segurament.
Dient. Segurament. Seguríssimament. Molt bé, doncs una segona lectura que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol primer.
Germans, sempre que prego per vosaltres, la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l'Evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una cosa. Déu, que ha començat amb vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l'amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d'aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist a glòria i lluança de Déu.
Pau, des de la presó a Roma, escriu aquesta carta a la comunitat cristiana de Filips. Expressa la seva joia i el seu orgull perquè les coses a Filips van molt bé, alhora que els convida a créixer i també a portar endavant fins al dia de Jesucrist el que ja han començat.
Sí, aquesta carta de Sant Pau no deixa ser una carta molt sentida, una carta confidencial fins i tot, no? Molt familiar. Es veu realment que potser sí que fins i tot està escrita per ell, aquesta molt directament, no? I parla una comunitat molt gran, no? Filips havia... era una comunitat molt activa, però també amb els seus perills. I aquí ve aquesta carta, és una carta d'avís, no? Com més, de posar-nos en alerta, no? Parla de mantingueu-vos en els valors autèntics. I això ens ve a dir que potser hi havia uns valors que no eren autèntics. Semblava que hi havia predicadors judaïtzants, no? En aquesta ciutat gran i pagana.
Joana? Sí, en aquest any de la fe, jo crec que és molt important tenir en compte això que deia abans el Francesc, que també hem de fer una reflexió dels nostres, de les coses que ens passen en la vida, de les experiències, de com estem... també d'una reflexió de la vida que hi ha a l'Església. I això em fa pensar que quan tenim aquesta actitud de reflexionar i de saber per què ens passen les coses, també és més fàcil que en aquestes dificultats ens puguem posar en mans de Déu. I em fa pensar en això que posa la lectura, que diu, Déu que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Vull dir que també hem de saber que Déu ja... portarà a terme aquesta obra, que no hem de voler tampoc nosaltres en sortir-nos sols, sinó que si ell l'ha començat, ell també la portarà endavant, no? Però que això només pot néixer de si hem fet una reflexió a fons i ens hem posat a solucionar també les coses que hi són, no?
Jo aquesta carta també veig, m'agrada veure el fet de que és un pastor que encoratja a la seva comunitat. I també nosaltres necessitem dels nostres pastors que ens encoratgin a ser fidels, a tirar endavant, perquè sols no podem. També, Pau, aquí, doncs, necessitem d'aquest encoratjament, d'aquest dins. Vinga, doncs els nostres pastors són els que ens han d'animar, els que ens han de motivar les comunitats doncs, a seguir fidel, a seguir endavant, tot i les dificultats que la vida ens comporta.
Sí, després aquest dia diu... carregats d'aquells fruits de justícia a glòria i lluança de Déu. Aquests fruits de justícia també seria, diríem, aquesta reflexió que estem dient, està sortint tot això de la reflexió, de l'autoajuda que deies, no? Però crec que és important, no? Que, és a dir, moltes vegades actuem una mica per inèrcia i la tendència sempre és veure la causa dels nostres problemes fora de nosaltres. És a dir, la culpa sempre és de l'altre, no? Quan una relació no va bé, és que aquell m'ha fet això, és que aquell ha dit això, és que aquest per què fa això? O la mateixa església, sempre a vegades la tendència és criticar els altres, no? Però, bueno, una mica d'autocrítica també va bé, no? De dir, bueno, a veure, escolta, vols dir que no hi ha alguna cosa que falla en mi, que fa que aquesta relació no funcioni, per exemple? Estem, doncs, barallats amb tal persona, no ens podem veure amb l'altre, i sempre l'acusem, sempre li donem les culpes a l'altre, no? En canvi, de dir, home, nosaltres hem de fer també una autocrítica pròpia, no? De dir, llavors, doncs, aquests fruits de justícia, diríem, jo ho connecto, aquest donar lloança a Déu, glòria a Déu. És a dir, normalment, quan ens donem lloança a nosaltres mateixos, quan ens busquem a nosaltres mateixos, aleshores la culpa sempre és dels altres, no? Les coses van malament per culpa dels altres. I a vegades a nivell general, vull dir, és molt fàcil doncs, començar a criticar coses de la mateixa Església. Malauradament, els cristians a vegades som els primers que critiquem la mateixa Església. I moltes coses són criticables, tot és criticable, no? Però clar, també ens hauríem de plantejar, de dir, bueno, cada vegada que jo critico, vols dir que no hi ha alguna cosa en mi que també hauria de canviar? No hauria de fer també jo una reflexió o una autocrítica de mi mateix? Perquè és molt fàcil, no?, anar dient el que no va bé i jo sóc perfecte. No? Jo, escolti, no, ho faig tot bé. I bé, aleshores...
Els llibres d'autoajuda també ho diuen, això, que s'han de fer autocrítica?
Evidentment, és que és el primer pas.
Ah, va. És que jo no en llegeixo cap, és la veritat. Doncs que... Joana, si vol aportar algun comentari més sobre això que hem estat dient.
Sí, amb això que diu el Francesc, doncs, o sigui, el fet d'adonar-nos que també nosaltres fem el mateix que fa tothom, perquè si a la mateixa Església ja fem aquesta, critiquem la nostra família, doncs que sapiguem que els de fora, per dir d'alguna manera, també ho fam, no? I que realment el nostre testimoni ha de ser precisament fer aquesta pinya, no? Que no vol dir que tots pensem igual, sinó que senzillament que fer una autocrítica, però també una crítica constructiva. Vull dir, què faig jo perquè això progressi? Què faig jo perquè això vagi endavant? Què faig jo per l'Església o què faig jo a la meva parròquia perquè allò que no va, vagi, no?
Home, Sant Pau era el primer que criticava les seves comunitats.
Sí, 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 el renya.
El renya molt i... Però, al mateix temps, els convoca a la comunió... Perquè és molt bonic, això que diu aquí.
Pau prega per ells, pensa en ells, sí. Pateix per ells.
Diu, us enyoro a tots vosaltres per l'amor entranyable que us té Jesucrist. És a dir, per una banda, doncs vinga, renyar-los fort, però per l'altra banda, mostrar-los l'amor, és a dir, un amor que convoca la comunió. I a vegades nosaltres ho fem al revés, vull dir, que renyem i ens dividim i ens queixem i critiquem i ens estem dividint els uns als altres. I és un espectacle, perquè... No ens ha d'estranyar a vegades que gent que no són creients diguin, bueno, escolta, què feu els cristians, que entre vosaltres us esteu barallant tot el dia, no?, i criticant. Em sembla que hem de tendir més a la comunió, no?, ser més condescendents.
Però a vegades vostè no sembla que hem perdut de l'horitzó aquesta visió, aquesta formació, aquesta vida cristiana entesa com a comunitat. No sempre físicament, no tothom pot viure en comunitat físicament, però tenim la comunitat parroquial. A vegades no sembla que cadascú va allà, doncs, jo vinc a complir, entre cometes, no es pensa ni es diu, però en el fons l'actitud ho sembla, no tothom, ja, no es pot generalitzar. Però a vegades fa la impressió de que anem a complir amb el precepte dominical, però perdem de vista el context comunitari. Què m'aporta aquest germà, si parlo amb ell, si em comunico, si el vaig a visitar, no? Què dirien?
Sí, sí, l'Església és una comunitat i la fe, la meva fe, l'haig de viure en comunió amb els germans. És que és inseparable, vull dir, no... És important aquesta consciència de que som una família, com deia abans la Joana, no? L'Església com una família. I, per tant, en una família sempre hi ha problemes, sempre hi ha discussions, però som una sola família. I també hi ha d'haver un signe d'aquesta comunió, d'aquest buscar-nos entre nosaltres, sincerament, encara que pensem diferent, no?
El Concili Vaticà II, una de les grans aportacions és aquest concepte de comunitat, no? Abans, sempre i encara hi ha molta gent que se sent a l'Església en tant en quant és un fidel, no?, que participa bé allà, mira cap amunt, i participa, evidentment, d'una pregària i acompanya el prevere que celebra, però de manera individual, no? I crec que el Consell Vaticà II també ens aportava aquesta idea, sentint-se tots un sol cos, no? També Sant Pau, això també n'hem parlat en altres moments, no? Un sol cos, unitat, i no estem sols, no? I preguem junts.
I per altra banda, això, aquesta consciència de comunió, és molt important de cara al tema de l'evangelització, que avui en dia doncs, també estem dient...
Bueno, estem molt, molt posats.
Sí, molt posats. Bé, si volem evangelitzar, ho hem de fer des de la comunió, no cadascú pel seu compte, no?
Uh-huh. Hem de continuar endavant i continuarem també amb aquest diàleg, si ho desitgen, però ara haurien d'escoltar l'Evangeli. Tanmateix, recordem als oients doncs, que estem compartint aquesta tertúlia amb la Joana Herrera, que s'adjunta a la secretaria del senyor bisbe de Vic, també amb mossèn Josep Montoya, que és diaca permanent del bisbat d'Urgell, i mossèn Francesc Boqueras, que és vicari de les parròquies de la Preciosíssima Sang i de Sant Domènec de Barcelona. Ara sí, doncs, escoltem l'Evangeli, que és del capítol 3 de Sant Lluc.
L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tretarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era de Iturea i de la regió Traconítida, i Lisànies ho era de Abilena. Durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que ha escrit el llibre del profeta Isaïes.
Una veu crida en el desert. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana i el terreny escabró serà una vall i tothom veurà la salvació de Déu.
L'evangelista presenta la figura de Joan Baptista, situant-la en el seu context polític i religiós. Ara podríem parlar de Joan Baptista un programa més, però no, com a mínim, però no ho farem. Joana, digui.
El gran protagonista d'aquest evangeli és això, és Joan Baptista, i jo crec que un tret fonamental de la seva personalitat, ja ho diu l'evangeli, és que rebé la paraula de Déu al desert, no? El desert és el lloc privilegiat en el que Déu es manifesta. També ho veiem amb Jesús quan se retira al desert, després el poble d'Israel també, un temps al desert en el que descobreix és Déu, no? D'una manera molt concreta. I jo crec que aquesta és una bona manera també, és en el segon diumenge d'Advent, perquè nosaltres també sapiguem que moltes vegades aquest silenci que experimentem, que no interior, no? Que poder no sentir Déu o que passem per un moment difícil, així, diguem, espiritual i també doncs, a nivell molt humà, doncs que sapiguem que Déu hi és present encara que no el veiem, no? I que la seva paraula sempre és un... ens ajuda a anar endavant i a descobrir-la, no? En totes les realitats.
Ens demana aquí Jesús... Joan ens porta un baptisme de conversió. Que la conversió és una condició indispensable per acollir el missatge de Jesús. Conversió, etimològicament, vol dir canviar de direcció, girar en rodó, donar mitja volta. I a nosaltres això ha de ser una actitud, no? De canviar el cor, cap a un cor més net, un cor més sincer, més humil, més senzill, més estimador. I aquí, evidentment, ens comporta doncs, a fer una mica d'examen personal, no? Per saber allò que per on hem de caminar, no? Cap on hem d'anar. Que a voltes tampoc no vol dir tampoc apartar-nos del pecat, no? Simplement vol dir saber superar doncs, les mandres, les mediocritats, les covardies, tot plegat de petites contrarietats personals que enterboleixen aquest camí planer que Jesús ens ve a posar.
I després aquest viure enmig de la ciutat, que hi ha tants sorolls i tantes informacions i tants flaixos que constantment atreuen els nostres sentits.
I tantes presses.
I com ens deia la Joana, ens parlava del desert, clar, dius aquí el desert... És a dir, però és important perquè precisament si no entrem en aquest desert, diríem almenys simbòlic, no? De la nostra vida, com podem escoltar la veu de l'esperit que ens parla, no? Que ens està demanant un pas en la nostra vida. És necessari fer aquest silenci per entrar en aquesta conversió, com deies tu, Josep, perquè si no, tantes veus, tants sorolls, tantes notícies... I és una experiència important aquesta, que de tant en tant, doncs, per això és important la pregària. La pregària no solament de dir paraules, de dir oracions, sinó una pregària que sigui doncs, intentar fer aquest silenci dins nostre per deixar parlar el Senyor, per deixar parlar l'esperit del Senyor en nosaltres, perquè sempre ens vol dir alguna cosa. Si l'Esperit està com intentant dir-nos alguna cosa, però com que estem plens de tantes coses, tantes veus, doncs no pot, senzillament no pot... Hem de fer silenci, primer, per poder escoltar la seva veu. Primer ens hem de buidar, no?
Perquè... Però silenci de què?
Silenci, doncs, de moltes coses.
Físicament o interiorment?
Interiorment.
I físicament, vull dir, per l'espai, pel lloc on som, o interiorment? Perquè a vegades pot tenir silenci, però dintre tenim sí. activisme, o no?
Físicament també va bé. També és bo de tant en tant poder-se retirar, com fa el Josep, doncs, que de tant en tant doncs, se'n va cap al Pirineu i té la possibilitat
de gaudir del silenci.
Sí, és important, el silenci físic. Però també és un silenci, sobretot, interior, crec, no? Que poder és el que costa més, perquè constantment ens venen coses i veus i preocupacions que tenim, coses que hem de fer. Clar, intentar fer aquest silenci dins nostre, que no vol dir que estem distrets i despistats de la feina, hem de fer la feina que ens toca fer, no? Però crec que és important, no?, per poder escoltar aquesta veu del Senyor.
La realitat és que per poder sentir el silenci interior, a vegades, és necessari el silenci exterior.
Sí,
no?
Sí que és.
I per pregar, a vegades, potser és bo de recordar també, no?, que s'ha de buscar els espais adients, no? Mm-hmm. Hi ha moltes esglésies que queden obertes durant el dia, a Barcelona, mm-hmm. ja que parlem de grans ciutats, mm-hmm. doncs queden esglésies obertes on poder anar-se a recollir uns moments durant el dia, no? Tots podem tenir alguna església de referència d'allà on vivim, allà on treballem, potser. I saber trobar un moment per anar recollint-se, no? Per fer aquell petit desert durant uns minuts, durant uns moments, abans de dinar, després de dinar, durant el dia. Evidentment, per buscar la pau interior, hi ha que trobar aquests deserts.
Sí, aquest espai és molt important. Jo crec que, precisament, això és el que fa possible això que diu aquí l'Evangeli. Obrir una ruta al Senyor, aploneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes. Que el Quico abans ho relacionava. Tu deies que aquí hi havia una vocació de lo que també diu el profeta Baruc a la primera lectura. Vull dir que Déu ens ajuda a preparar-nos, però també nosaltres hem de fer aquest espai enmig del món, en la realitat que tenim, per poder escoltar la seva paraula, per poder escoltar el que ens vol dir a través dels altres, de les circumstàncies.
És treure obstacles. Jo que amb aquesta imatge d'aquests textos, d'això de baixar els turons i pujar... En el fons és com treure aquells obstacles, perquè, en definitiva, entre Déu i nosaltres, entre Jesús i nosaltres, doncs hi ha molts obstacles, a vegades. Hi ha moltes coses que impedeixen aquesta relació personal amb ell. I també la relació entre els germans, no? Els cristians, també, o amb les altres persones.
Quan... Obstacles que nosaltres posem.
Clar, que pot ser, doncs, els nostres ídols, les nostres distraccions... Doncs,
els nostres interessos.
Els nostres interessos.
Egoismes, autosuficiències.
Sí,
és sí. Ens barra el pas que Jesús entri dins
exacte.
El nostre.
Això ens ajuda a afinar també la sensibilitat en la relació.
Sí.
Jo a vegades penso que si no hi ha aquest silenci interior, també quan parlem amb l'altre,
sí.
No l'escoltem a fons. No fem aquesta experiència de saber què ens vol dir, què ens vol transmetre.
Estem pensant en la resposta.
Exacte, sí. Moltes vegades preixem malentesos.
Sí, és veritat.
Doncs el que sí tenim clar és que aquesta sintonia que el nostre tècnic de control avui, Antoni Huguet, ens posa, vol dir que hem arribat al final del programa.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per la col·laboració, Joana Herrera.
Gràcies a tu, Maria.
Gràcies, mossèn Josep Montoya.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, mossèn Francesc Boqueras.
Gràcies a tu i a tots els oients.
I també, com no, gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos setmana rere setmana en la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Estan convidats, si ho desitgen, a sintonitzar-nos diumenge vinent, en què comentarem la litúrgia del tercer diumenge d'Advent. Gràcies de nou. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.